Ens acompanya el Jordi Panella, editor del llibre Som com moros dins la boira, que s'ha presentat a Sant Cugat. Amb ell parlarem d'aquest assaig i del seu autor, Joseba Sarrionandia. Benvingut a Cugat.cat.
Moltes gràcies.
Doncs comencem parlant d'aquest llibre. Què és el que podem trobar en aquest assaig?
En aquest assaig trobarem 5 novel·les o 5 llibres en un, que s'han ajuntat per aconseguir que els elements discordants dels quals parla l'autor constantment no quedessin al marge, no fossin un assaig dogmàtic tancat. Trobarem una reflexió sobre la dominació, una proposta de nou món on la dominació sobre l'altra persona no sigui l'eix que vertebra les nostres relacions. Trobarem una crítica molt forta al concepte del moro. El moro és l'altre, és el desconegut, és el que està entre boires, no el veig, no l'identifico, em fa por i per tant el vull aniquilar. Però qui és el moro? Qui és la mora? Ningú es defineix com a tal, no?
Aquest seria el fil conductor de moltes reflexions, entenc, que va més enllà d'això.
Aquest és el fil conductor de moltes reflexions i l'anècdota que vertebra totes aquestes reflexions més polítiques o més sociològiques és l'aventura d'un franciscà del País Basc, de cognom Sarrionandia també, és Pedro Hilarión, que viatja al nord d'Àfrica a principis de segle per evangelitzar els habitants del nord d'Àfrica. Diu, bueno, com que aquesta gent és incivilitzada, és pobra, no és cristiana, jo vinc aquí a ensenyar-los el Déu veritable. Quan arriba allà descobreix que no parlen àrab, com ell es pensava, sinó que parlen amazic, o el que ell coneix com a berber. I aquest franciscà, aquest cura, decideix escriure la primera gramàtica amazic de la història. I és una gramàtica que es publica l'any 1905 i recentment Edicions Bellaterra l'ha reeditat.
Com deia, aquest és el fil conductor o l'espurna que fa sorgir aquest llibre que presenten, però entenc que l'aspecte de la llengua és un aspecte important dins del llibre. Es pot fer un trasllat entre el colonialisme espanyol de llavors i el que estem vivint a dia d'avui?
El colonialisme espanyol de llavors al nord d'Àfrica, per exemple, el llibre fa una panoràmica, podríem dir, progressista. Què va passar a la Guerra del Rif, no? Qui era Mohamed Abdelkrim? Són coses que ens sonen, però que pocs cops s'han estudiat des d'un prisma progressista, en el sentit de dir, bueno, exactament què va passar? Pues què va passar? Que, per exemple, el general Francisco Franco, abans de la Guerra Civil, havia viscut més anys a Àfrica que a la península Ibèrica. I a Àfrica és on va assajar totes les atrocitats, ell i les seves tropes, que després van cometre a la Guerra Civil. Òbviament, les conseqüències de la Guerra Civil encara les estem vivint avui. No perquè hi hagi una violència directa contra la gent que no forma part d'aquest imperi espanyol, però sí agressions al català, agressions a voler viure d'una altra manera, o sigui, absolutament, no?
De fet, Sarrionandia va guanyar amb aquesta obra el Premi Euskadi d'Assaig el 2011, no sense polèmica, ja que l'autor viu ara mateix, de fet, en la clandestinitat. Quina és la seva situació ara mateix?
La seva situació és una situació anòmala. Nosaltres, quan presentem el llibre, sempre diem, primer dèiem, en un estat democràtic de dret, és insòlit que un autor que guanya premis hagi de viure i escriure amagat. Ara el d'estat democràtic de dret ja no ho diem en un estat. Sarrionandia és potser l'autor de qui més llibres s'han presentat en la seva absència. Nosaltres sempre ho diem, tant de bo no només ell torni, sinó tant de bo tantes i tantes persones que han hagut de marxar, exiliar-se o refugiar-se fora de l'estat espanyol per l'agressió que aquest estat feia contra aquestes persones puguin estar ben aviat entre nosaltres i ens continuïn ajudant a construir un país de nacions on tothom es senti relativament a gust.
Hi haurà molts oients que no coneguin concretament aquest autor. Si ens pot fer 5 cèntims una mica de la seva trajectòria i el fet pel qual està obligat a estar en la clandestinitat.
Aquest autor neix als anys 50 al País Basc, aprèn euskera i als anys 70 forma part d'un grup anomenat Pot Banda, del qual formaven part també Bernardo Chaga, que és més conegut, John Juaristi, i és un grup que reivindica la llengua basca com a llengua de creació universal, és a dir, en basc, en euskera, es poden parlar de temes que interessen a tot el món, o sigui, literatura universal. Participa en la revista Arguia, que és una revista cultural basca molt antiga. L'any 80, em sembla que és detingut, acusat de pertinença a banda armada, i estant a la presó de Martutene, l'any 85, el dia de Sant Fermín, es fuga de la presó amagat en un altaveu en un concert que havia fet el cantautor Imanol. Des d'aquesta fuga, l'any 85, ell desapareix o s'amaga, i des d'aleshores és un dels autors més prolífics de la literatura basca, tot i que sigui un dels menys traduïts. És l'autor més musicat en euskera, és a dir, grups bascos, gairebé tots els grups bascos tenen una cançó utilitzant la seva, un poema seu. Ha escrit poesia, ha escrit conte infantil, ha escrit alguna cosa d'assaig, com per exemple aquest, ha escrit alguna novel·la, i és membre de la Real Acadèmia de la Llengua Basca, tot i que no participi en les reunions. És traductor a l'euskera d'autors com Edgar Allan Poe o Thomas S. Eliot, i inclús el Patxi López, antic lendakari, penúltim lendakari del País Basc pel Partit Socialista d'Euskadi, en el discurs d'investidura va fer servir uns versos d'en Sarri Urandia. Vull dir que és un autor que abarca un ventall literari suficientment gran, malauradament molt desconegut fora del que és, sobretot, Euskal Herria, no? El que en diuen.
Centrant-nos en aquests aspectes que ens comentava, entenc que és una figura destacada de la literatura en euskera.
Jo crec que és la figura més destacada de la literatura euskera, si bé, com deia, la menys coneguda. Hi ha un periodista català, Antoni Batista, que ha fet molt per la pau en el País Basc, que ell considera que en circumstàncies normals, i podríem discutir que és normals, no? Però és que no hagués d'estar amagat, que l'euskera no fos una llengua minoritzada, aquest autor seria un digne candidat al Premi Nobel de la Literatura, sense cap mena de dubte.
I per últim, i ja acabar, com és que l'editorial s'ha decidit a fer aquesta traducció al català?
Ens hem decidit a fer aquesta traducció per diversos motius. Un és perquè, a l'assabentar-nos del contingut de l'obra, ens va semblar molt interessant que la gent que llegeix en català tingui accés a aquestes reflexions. És un llibre que també parla de la cultura amazic. A Catalunya viuen moltes persones amazics que parlen l'amazic, que defensen la cultura amazic. Avui aquí a la presentació teníem en Redouane Zahir, que és un activista cultural amazic, i també volíem fer-ho com una mostra de suport a un procés de pau que, tot i que estem convençudes i convençuts que no té marxa enrere, sí que necessita de petits suports, encara que siguin molt tangencials, com aquest, de dir, ei, portem la literatura basca als Països Catalans.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.